Comença la tribuna oberta de Ràdio Illa. En aquesta primera edició del 2026 de la tertúlia política plantejam als nostres representants que abordin un dels assumptes que fa anys que marca l'actualitat i que té a veure amb la conservació dels nostres recursos naturals, també amb el llegat històric i cultural de la nostra illa i amb el gaudi d'un element immediat que tenim en una illa com és la mar que ens envolta. Avui, efectivament, ho haureu endevinat, volem parlar de l'estany d'Espeix i de com els nostres representants al ple aborden la regulació del fondeig en aquesta llacuna protegida i com creuen que hauria d'evolucionar durant aquest 2026. Saludant per via telefònica Antonio Jesús Sanz, avui representant del Partit Socialista. Recordeu que ell va ser conseller de Medi Ambient en l'anterior legislatura i també coneix de primera mà aquest projecte. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
Gràcies per atendre'ns. També aquí a l'estudi doncs, comptam amb Llorenç Córdoba Marir, conseller no adscrit, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
També per part de l'oposició, Alejandra Ferrer de Gent per Formentera, molt bon dia.
Bon dia.
I avui en representació de l'equip de govern de Sa Unió tenim a la consellera del RAM, na Verònica Castelló. Molt bon dia de nou, consellera.
Bon dia a tots.
Bé, si us pareix bé, ens podem posar una mica al dia amb el que ens expliqui la consellera, en quin punt estem. Sabem, ens ho avança el president la setmana passada, que estan fent feines per intentar reinstal·lar doncs, aquests fondejos de baix impacte ecològic que doncs, en les tempestes del 2024 van saltar. Sabem que estan fent aquestes feines. Ho pot confirmar, això?
Sí. Es van reprendre les tasques de reposició de totes aquelles boies que havien, de tots aquells ancoratges que havien estat saltat en diferents tempestes o per altres motius que havien estat mig trets i sí. Necessitaven doncs, aquestes tasques de manteniment o de reposició. Es va fer una primera actuació ara en 1 de desembre i s'ha reprès ara aquesta setmana, si no vaig equivocada, és dimarts.
Molt bé. A part d'això, bé, el 2026 és un any doncs, que, pel que fa a la regulació de fondejos d'estany d'Espeix, presenta molts reptes. Un d'ells, doncs, consolidar la normativa, aprovar-la definitivament, i això permetria també doncs, assignar definitivament ja les places que s'han atorgat provisionalment, i entre altres també que comenci a funcionar, a estar en vigor el règim sancionador del reglament. Bueno, li proposo parlar d'això, però vostè mateixa, per on vol tirar? Per on evolucionar aquesta regulació del fondeig?
Bueno, com dius, ha d'evolucionar, tancar ja el cercle de la posada en funcionament de la regulació sé que ho vaig dir l'any passat que en pocs mesos ho volia mirar de fer i no ha passat. I avui es parla es mateix, és a dir, el que volem és en els pròxims mesos tancar-ho tot, com he dit fa un moment, estar mirant d'acabar de posar, d'arreglar els ancoratges que havien saltat o que no estaven bé, que n'eren una seixantena, en són bastants, per això es veuen boies que no tenen una embarcació, llavors n'hi ha d'altres que també s'ha tret sa embarcació. A banda d'això, pues, acabar de complementar tots aquells servicis que s'han d'oferir, com els barcats, que en les pròximes setmanes ja tindrem les barques per poder fer els barcats, el canal de ràdio, que també l'haurem de posar operatiu, i, per supost, hem de revisar el llistat, que en el seu dia es va aprovar, perquè sabem que hi ha embarcacions que s'han venut, sabem que hi ha hagut defuncions, sabem que s'han donat diferents casuístiques que són revisables, i ara, en les pròximes setmanes, doncs, anem a posar-nos a fer feina a pla amb això.
Com ho veu l'oposició? Si vol començar vostè, consellera...
Bueno, des de Gent per Formentera ja històricament, i crec que també tota la ciutadania de Formentera té clar que la regulació del fondeig era i continua sent absolutament necessària, no?, per salvaguardar aquest espai pues, amb patrimoni tradicional i també tota la part de medi ambient i natura que tant volem protegir des de Formentera. M'agradaria recordar, i crec que és important perquè ens estiguin estiguin escoltant, no? Que si nosaltres quan venim hem de fer un repàs, pues, imagino que la ciutadania a vegades no se'n recorda de tot, no? Dic que Formentera no tenia competències per treballar damunt d'aquest espai, que les competències són de parc natural, són de costes i moltes altres administracions que també tenen a dir, i després de molta feina i de molts d'anys d'intentar fer entendre que s'havia de prendre decisions des de Formentera, pues es va aconseguir que Formentera fos qui pot decidir damunt aquest espai a través d'un conveni. També dir que en el moment que es va aconseguir això i existint-hi una comissió conjunta amb el govern balear i amb totes les altres administracions, el que volia el govern per protegir l'estany era embarcacions zero. És a dir, que ja va ser una gran lluita aconseguir que aquest espai pogués seguir donant servei als formenterers i formentereres i que es pogués seguir gaudint d'aquest espai. I amb aquests estudis de càrrega que es varen fer, pues es varen aconseguir tenir 285 embarcacions. Creiem que és absolutament urgent posar-se ja a treballar i consolidar el sistema de fondeig i també la normativa que crea aquest sistema i sobretot començar a donar els serveis que també preveu aquesta normativa perquè sigui un cercle tancat. A dia d'avui ens trobam, pues, ho ha comentat la consellera, no? Que no s'ha acabat d'arreglar els problemes que han tingut aquestes boges ecològiques i que també a la vegada, pues, encara no està aplicant-se al 100% la normativa i ni tan sols estan aprovats els llistats definitius d'usuaris. Evidentment, després de tant de temps, ens trobam amb aquestes modificacions que s'hauran de revisar de barques venudes, d'usuaris que igual pues, ja no tenen interès o ja no poden tenir l'embarcació allí. Bueno, hem vist aquesta notícia de l'associació demanant tota una sèrie de peticions que consideram en la seva major part totalment comprensibles. El que tenim clar, però, és que abans de demanar nous temes que haurem d'acordar també amb el govern balear i amb les altres administracions competents, haurem de ser capaços des de Formentera de demostrar que amb aquest sistema de regulació som capaços de protegir aquell espai. Perquè, mentrestant, el govern el que vol és una tendència zero, és a dir, cada una de les embarcacions que es donen de baixa o que l'usuari ja no vol seguir allí, es suposa que ha de desaparèixer. Evidentment, això no és el que ens agrada com a ciutadania ni ens agradava com a Consell, imagino que en això estem tots d'acord, però el govern ho feia per protegir aquell espai i crec que el primer que li hem de demostrar és la nostra capacitat de protegir-lo i per això haurem d'aplicar la normativa i també treballar en tot el que respecta a les activitats econòmiques que es continuen produint estiu rere estiu.
Des de l'altre partit de l'oposició, ¿qué digo al PSOE? Antonio Jesús Sanz, andaban.
Bé, el primer de tot, pues, recordar, Alejandra ha fet un bon recull. Falta també tenir en compte que l'oposició dintre de legislatura, que era la Unió, en la qual l'actual consellera formava part, van ser molt crítics amb aquest projecte de Sestan Després i al final la realitat s'ha imposat, perquè era un projecte tècnic, un projecte avalat pel govern de les Illes Balears i, òbviament, pels tècnics, i que està en marxa. Però sí que sé que la part que depenia del grup que ara governa, que és la de posar en marxa totalment el projecte, continua exactament igual de que quan es va deixar el govern anterior. Encara no han estat capaços d'aprovar definitivament el dictat definitiu ni posar en marxa l'ordenança reguladora. És molt important que aquesta ordenança estigui en marxa perquè el projecte sigui el més efectiu i faci la protecció que justament ara mateix parlava en Alejandra. Per protegir aquest espai és important que hi existeixi aquesta normativa, existeixi llistat. Si ens trobam ara que s'estan fent la reposició dels fondejos de baix impacte que hi ha, aquests fondejos justament eren de baix impacte, per a poder ser canviats, però que això és una tasca que més que una tasca com que és que és una tasca que s'ha de fer, que estava inclosa dins del projecte. No és cap novetat, és que si hi ha un temporal i s'arrenca un fondeig, s'ha de repondre, però no és, no hi ha impuls polític. El que les persones crec que volem ressaltar és que manca impuls polític en els projectes. I en aquest cas és importantíssim que aquest impuls vingui del govern que està ara mateix democràticament elegit, que és el fer les coses. Si el projecte de Setembre Espeix es va deixar aprovat, es va deixar amb una ordenança executiva en marxa i continua exactament en el mateix punt, manca un impuls polític perquè es faci una realitat. El govern de les Illes Balears, en l'anterior legislatura, van ser els tècnics, és molt important ressaltar aquesta qüestió perquè quan tenim, òbviament, tenim una divergència política, ideològica, entre el govern que hi ha ara i el que hi havia abans, però hi havia una opció, hi havia una part tècnica que és d'on venia aquest projecte. Aquest projecte hem de recordar que el Consell va fer una proposta, vam aconseguir amb aquest acord que es donàs la potestat reguladora al Consell de Formentera, però el projecte que es va enviar des del Consell de Formentera va tornar des del govern de les Illes Balears, modificat pels tècnics del govern de les Illes Balears, i és el projecte que està en marxa. Llavors, aquests tècnics, ara mateix, seran molt probablement els mateixos, i són els que han de vetllar perquè es continuï el projecte cap endavant. I veiem que la part que li correspon al Consell és la que no s'està fent, i és el que també volem que es faci. Sobre la part d'activitats econòmiques, s'han posat sancions, sabem que sí que s'ha estat damunt de qui pondejava de manera irregular, però crec que s'ha de ser més contundent, perquè si és un espai que està regulat i ja està regulat, si algú té una ombra de dubte o una finestra de dubte perquè no està la regulació, perquè no està definitivament aprovada, s'ha de ser contundent en que les activitats econòmiques no estan permeses. És un espai que dins de la normativa reguladora per part del govern de les Illes Balears estableix que era una funció, que és un dels arguments que moltes vegades es diu, una zona de fondeig lliure condicional mentre que no hi hagi una regulació. Ara hi ha una regulació, llavors és una zona de fondeig regulat. I les embarcacions que no tinguin autorització per fondejar no poden fer-ho, i menys ni manco les activitats econòmiques. És més, les activitats econòmiques...
Si vol anar acabant...
Només podien ser-hi aquelles activitats econòmiques que estiguessin reconegudes o autoritzades pel govern de les Illes Balears. I el que sí que volem és que el govern actual sigui contundent en aquestes qüestions, i si fa falta que el govern de les Illes Balears li doni la mà, que demanen, ja que demanen per moltes altres coses, aquesta ajuda, que demanen també perquè aquesta regulació sigui realitat i la protecció de l'espai natural i tradicional per la nostra ciutadania sigui efectiva.
Molt bé. Llorenç Córdoba, endavant.
Sí, gràcies. Bé, jo crec que aquesta regulació de Setembre Espeix és un exemple clar de mala planificació i de manca de mitjans per executar allò que damunt el paper queda molt polit. I crec que l'exemple està. A més, el senyor Sanz crec que ha dit una frase i li dono tota la raó. La realitat s'ha imposat. I quina és la realitat? Que no funciona, que no és aplicable. O sigui, el que es va preparar queda molt bé de cara a unes eleccions, de cara a dir que han regulat Setembre Espeix, però aquí ho tenim. Fa uns anys que està en marxa i es veu que aquest sistema no funciona perquè no es pot aplicar. És així de clar. No té una base tècnica. La coalició Gent per Formentera SOE va fixar el nombre màxim d'embarcacions sense cap informe previ de capacitat de càrrega. I això ho varen veure quan justament estava jo de conseller d'aquesta rama i el varen demanar al govern balear, va dir que no existia cap informe de càrrega. I al mateix temps, doncs de suposada sensibilitat ecologista, es va aprovar una regulació que pot estar molt per damunt de lo que el sistema aguanta, o molt per baix, no sap, perquè no hi ha un estudi de càrrega, no existeix. Jo quan vaig veure que no existia, doncs es va dir al govern balear que el fes. Bueno, a veure si el farà o no. Llavors, han passat diversos anys des de l'entrada en vigor de la regulació i els saladors segueixen sense disposar d'una embarcació propi, que és la seva eina principal de control i supervisió de desencoratges. Actualment es veuen obligats a utilitzar embarcació de centre d'esports nàutics, que vull recordar que és una llista sexta i està prohibida pel mateix reglament de ser estany d'espeix. Vull dir, és que hi ha coses il·lògiques que no es poden fer. I clar, és greu perquè, per exemple, es va presentar la compra d'una pneumàtica que està allí a la botiga, ho havia de pagar l'empresa Precero amb una partida pressupostària, simplement quedava pendent de signatura per part de l'equip de govern, i aquesta signatura pues, mai va arribar. Llavors, aquesta barca pues, segueix estan allí. La consellera ha comentat que arribaran barques, m'agradaria saber d'on venen, vull dir, si aquesta barca que ja teníem té que vora, si els apaga amb naltros, si els apaga Precero, crec que seria una cosa que la gent li interessaria saber. I això, i el reglament prohibeix mantenir barques o artefactes flotants per la vorera i accedir a les barques pues que no estan en es pantalant. O sigui, si prohibim una cosa, que tenir ses auxiliars i no deixam que sa gent vagi amb auxiliars allí, però tampoc tenim una barca per dur a sa gent allí i fes embarcaments, doncs jo, sincerament, no cap d'entendre com es vol aplicar aquest reglament, i és el que jo deia quan estava. Dic, no, el reglament està molt bé, però no és aplicable. Que m'ho exigien, deien que havia d'aplicar-lo, que l'apliquin. Però no es pot fer, i jo crec que una pregunta molt, molt evident és, si no hi ha barques, ni tan sols per saladors, com es prestarà aquest servei als usuaris?
Per al·lusions i preguntes directes, consellera, no sé si vol dir la seva.
Bueno, em sorprèn molt el que ha dit el senyor Córdoba, de que hi havia una embarcació que anava a cedir l'empresa Precero, que estava pendent d'una firma. Jo, si hagués estat pendent d'una firma, crec que fa un any que es disposaria d'aquesta embarcació. Bastanta discussió tenc amb l'empresa per poder tenir aquesta embarcació. Crec que finalment un ama de s'encallar ja d'una vegada, i per això he dit que en un parell de setmanes esperant disposar ja de les embarcacions que necessiten per fer esbarcats.
Que la pagaria a Precero?
Per lo vist això és el que varen acordar amb l'anterior president, Precero comprava una embarcació i la cedia en el Consell.
A vostè li consta això?
Sí, però és que porto un any a barallar amb l'empresa perquè pagui l'embarcació, perquè es despatxi, perquè m'ho cedeixin l'embarcació, cosa que es va presentar uns mesos abans de que el senyor Córdoba deixés de ser president, i no va ser una cosa que no va quedar tancada, si era tan senzilla i només estava pendent d'una firma, que jo mai he tingut dalt la meva taula, ningú m'ha portat mai el paper pendent de firmar d'aquesta sessió. I, per altra banda, la segona embarcació de la que disposarem és una embarcació que m'ho cedeix el govern balear.
Hem fet al·lusió a aquesta entrevista que hem fet la setmana passada a l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix. Avui tenim la sort de tenir un dels directius d'aquesta entitat ciutadana, que és en Paco Mayans, que ara ens atén per telèfon. Hola, molt bon dia, Paco.
Què tal? Bon dia, Pepo. Com anem?
Gràcies. Ens agradaria que de la forma més concisa i breu possible ens poguessis explicar quines són les vostres peticions pel que fa a la gestió d'aquests fondejos regulars de l'Estany d'Espeix?
Bé, a veure, en principi nosaltres som perfectament conscients que l'Estany d'Espeix, com bé s'ha dit aquí, és un espai natural que s'ha de protegir, que havia arribat a un punt que era imprescindible sí o sí fer una regulació. La regulació és mai, millor dit, la regulació sempre comporten limitacions, i aquestes limitacions mai agraden a tots els limitats. Això és una cosa que està clara. Es va fer un projecte que tenim clar que va ser una mica un projecte de màxim, perquè, com s'ha dit aquí, la voluntat del govern balear i part natural era la tendència zero, que a dia d'avui, en l'actual reglament, és el que segueix mantenint. I, bueno, nosaltres, en principi, hem presentat tot el sèrie d'escrits en el Consell, mos han atès, de moment no tenim resposta a ningú d'ells, però sí que hi ha una sèrie de punts que nosaltres consideram imprescindibles. I primera és, a veure, si hi ha un canvi d'embarcació o de propietari o del que siga, que aquest punt d'amarrament no es apareixi, sinó que reassigni. Ja a dia d'avui, si crec recordar, al redor de 400 i pico sol·licituds van ser que es van presentar, hi havia un el màxim 285, el que pretenem és que si hi ha un canvi de propietari, algú que desisteix, algú per qualsevol motiu, que no s'elimini aquest punt d'amarrament, sinó que es passin a seguir-nos de la llista. Això per un costat. Després, aplicar reglament per suposadíssim amb una sèrie de modificacions que nosaltres hem demanat des de lo que he dit abans, la possibilitat de crear més punts d'amarrament. Nosaltres no estem en absolut en contra que es creïn més punts d'amarrament, al contrari, ara el que sí que demanem és que tots els punts d'amarrament esquiar i es puguin haver un moment dat, es gestionin i s'assignin a gent que realment els utilitza. El problema, l'altre dia vàrem comentar-ho, si a dia d'avui en un nom estany d'espais veiem que la meitat de les boies i ports de barrament estan buits. Per què estan buits? Per dos motius. Primer motiu, la seguretat. Sobretot, zona de pantalans i determinades zones són absolutament insegurs i es vamos. Molt, molt perillós deixar el barco allí. Els punts d'amarrament d'anclatge, pues, ja han vist el que ha passat. Cada temporal que hi ha se'n van no sé quants al garete causant danys importants a embarcacions. Nosaltres pensam que la regulació de l'estany està molt bé que es faci, però que anem una mica massa endarrere. El reglament tindria que estar aprovat ja fa moltíssim de temps, la llista definitiva tindria que estar aprovada i nosaltres demanem que això es faci. Ens consta que part natural va a tendència zero, això és el que hem evitat, ens recordem que estan visquent a Formentera, una illa que des de sempre ha rodat, viscut de cara a la mà, i volem seguir vivint de cara a la mà i volem seguir disfrutant de la mà. Diu, limitacions. El reglament, la veritat és que hi ha una sèrie de persones a la qual no els agrada. El tema d'usos comercials s'està seguint produint. Clar, aquí Espruc és claríssim. Espruc diu clarament que en principi és un espai de fondeig condicionat que, on hi podran fondejar embarcacions abans de 2002, que és l'aprovació d'Espruc. A partir d'aquell moment, en teoria, no, el Consell va aconseguir fer en aquell moment aquest projecte on permetia 285 embarcacions, de les quals 137, crec recordar que són 137, són les que hi havia abans de 2002. El resto s'han assignat en base a una puntuació de dia d'avui provisional. Una altra cosa que estem demanant és que Espruc, m'apareix que està en aquest moment en estudis la renovació, està caducat, estem demanant en tant que associació poder intervenir dins la redacció d'aquest grup en tots els temes que afecten l'estany.
Molt bé, deixa'm fer-te una pregunta, Paco, i a més aquí també hi ha comentaris que es volen fer sobre la teva intervenció. Per arribar a les barques que estan fondejades en boies de baix impacte, actualment com ho feu? Entenc que no aneu nedant.
No, a veure, actualment cada qual utilitza el seu propi auxiliar. Aquest és un altre tema que, mira, se m'havia passat. Aquest és un altre tema. El tema de l'únic barquer ho creiem inviable, creiem inviable, tenint en compte, sobretot, determinades èpoques, determinades hores, el petit embús que es podria crear. Nosaltres sí que creiem inviable, en tot cas, eliminar tot el munt d'embarcacions en mal estat i en bon estat que estan al redor de tot l'estany, i possiblement es podria estudiar que el Consell comprés, jo què sé, 8, 10, 12, no ho sé, una xifra que sigui, de petites embarcacions ubicades a una sèrie de punts estratègics i que d'alguna forma estan sent a disposició per anar a bordo. A dia d'avui, si rodam l'estany, ens trobam que està tot el redor de l'estany ple de petites embarcacions, moltes de les quals són simple deixalla, o sigui, són per anar a la basura. Que això solucioni. I insisteix, el tema de l'únic barquer, nosaltres no el veiem viable.
Molt bé. A veure, primer Llorenç Córdoba, després Alejandra Farré, m'han demanat la paraula. Per favor, preconcisió. Endavant,
Llorenç. Sí. Jo també voldria...
Molt bé. Un a un, va.
Bueno, el primer, gràcies per intervenir en Paco, com sempre té raó, perquè té coneixement de la situació. Jo crec que ha fet un diagnòstic molt, molt clara i que les reivindicacions que estan fent doncs, són les reivindicacions que tocaven. I a més, per exemple, el tema de rampes, clar que està agafant una rampa dins l'estany després, a qui se li va ocorrer fer-la a la zona de fora? En aquell moment la gent per Formentera, la consellera de Medi Ambient que hi havia, no ha funcionat mai. Bueno, es va autoritzar en aquell d'això. Llavors el que es té que fer és a part de dins. Les rampes, així com estan fetes, no, xapussa, es té que fer d'un altre material. Cada vegada que hi ha un temporal s'aixequen aquestes maderes tan famoses que es tenen que comprar fora i tenen que esperar mesos. Les rampes es fan com fan i es tenen que fer del material que fan, que toca fer-les. I toca fer-les on pertoca. I hi ha que mirar que vagin per endavant. Una altra cosa, que és molt important i ho veurem com igual no ho he comentat ara, un munt de boies buides. I jo també vaig proposar un sistema de perquè pogués estar-hi el màxim de gent, fins que aconseguíssim igual més fondatjos, que és una espècie de rotació. La gent que hagi entrat per reglament i que li toqui un obarqui, per exemple, que només estiguen l'estiu, bueno, pues està bé, compleixen el major, però aquell fondatge es podria utilitzar a l'hivern per una altra persona que igual no hagués pogut entrar. Això és una cosa que es podria treballar, que ajudaria moltíssim, i això es fa a totes bandes. Per exemple, el tema de barques que deien per gestionar, en el Club Nàutic de Sant Antoni gestionen 90 boies per ports i bé, 90 boies. Nosaltres en tenim 200 i pico. I per fer això disposen de 2 embarcacions i 8 patrons contractats per fer servei 24/7. Això ha passat a Formentera, extrapolant aquestes dades, per donar servei a 200 embarcacions, tots els perímetres estanys serien necessaris com a mínim 3 barcos i 18 patrons. Ho dic perquè aquests càlculs ja estan fets, ja es havien fet en el seu moment. No sé si estaven abans o no estaven. Entonces, clar, aquest cost s'hauria de reflectir en una quota mensual pels usuaris, però jo crec que no hi ha, o ningú s'atreveix a incloure-la en un reglament definitiu, perquè seria tan elevada que molts d'usuaris igual no la podien ni assumir. Llavors hi ha un altre problema, hi ha hagut danys dins l'estany, estan en espantalant, estan a fondatjos, que encara no s'han pagat en els usuaris. I es suposa que hi ha una assegurança per fer-ho. Jo a dia d'avui no tinc coneixement que això s'hagi fet. La llista provisional està malament, com dèiem. Hi ha embarcacions sense matricular, embarcacions sense ITB, i tenen boia assignada. Com a mínim hi ha 8 catamarans de vela lleugera, i a part d'altres embarcacions, i que es compleixen els requisits exigits. I clar, si es tarda en aconseguir aquesta barca que estàvem dient, i crec que se considera les paraules que he utilitzat...
Vagi acabant, per favor.
Sí, sí, gràcies. Les paraules que he utilitzat era que encara estava barallant sense empresa, doncs jo no estava mica barallat i tot anava per endavant i només acaba de sa firma.
Sí, perquè no va deixar el paper firmat? La sessió firmada?
Perquè no va acabar de fer...
I on està el paper?
Perquè m'han fotut una patada per cul i no em va donar temps a fer-ho.
És que diu que ha deixat moltes coses, però que jo encara no les he trobades.
Escolti, i si vostè vol firmar-ho, on té el paper aquest? Vull dir, el paper clar que està.
Gràcies.
El paper no està, és que l'empresa no me l'ha portat mai.
Alejandra
Farré. Ni un tècnic me l'ha portat mai.
Sí, gràcies, gràcies. A veure, en primer lloc, per contestar al senyor Córdoba, sí que hi havia una capacitat de càrrega determinada, estava incorporada al projecte, de fet, sense aquesta capacitat.
Això no és veritat.
Si em deixa parlar, jo li he deixat parlar, gràcies. Jo li he deixat parlar. Em deixa parlar? No, però deixi'm parlar.
Sí, que crec que és un
debat. Jo li he deixat parlar o no li he deixat parlar? Sí. Pues deixi'm parlar, gràcies.
Em sembla molt bé, em sembla molt bé.
El projecte es va fer amb un estudi de capacitat de càrrega que tenia en compte tota la biodiversitat de l'estany, que va determinar clarament on es podien situar aquelles boies ecològiques i on es podien situar els pantalans per no interferir amb cap de les espècies que s'han de protegir a l'estany. Això, juntament amb el borneig i la mida de cadascuna de les embarcacions, va donar una capacitat de càrrega perquè no hi queda més tenint en compte aquesta biodiversitat i el que s'ha de protegir. Segurament el senyor Sanz ho pot explicar millor. Però, de fet, és que això es va aprovar pel govern balear, és a dir, aquest projecte no el va fer el Consell de Formentera, el va aprovar i va fer el que li va donar la gana, sinó que va fer una proposta que va anar al govern balear, que va ser aprovada per Costas i per Parc Natural, i que després es va fer tot lo possible per aplicar-ho. Si no es veu el resultat total, que sí que es veu una part, perquè l'estany evidentment està millor que estava fa uns anys, és perquè no s'està aplicant i estem parlant de canviar coses que encara ni s'han aplicat. I, sobretot, tenint en compte que ni tan sols s'estan donant els serveis previstos amb aquest projecte, com per exemple, que ja s'ha parlat, l'accés a les barques o la seguretat. Evidentment, hi ha una falta de control absolut, i jo crec que un dels problemes bàsics és que com a oposició es va parlar tant en contra d'aplicar aquest projecte que després aplicar-ho pues, és contrari, no? I costa una mica més. Veiem que ara ja tenen clar que s'ha d'aplicar, que ha d'anar endavant. Evidentment, tot el que siguin modificacions per millorar, sobretot perquè és una cosa pionera que encara no s'havia fet, pues estarem d'acord amb modificar-les. Però hem perdut molt de temps i ja només amb la discussió de si era lliure condicionat o era regulat quan era un tema que ja estava absolutament clar. Pel que respecta al que ha comentat l'associació d'usuaris, que ells també van ser molt clars a la seva nota de premsa, dient que trobaven a faltar decisions vinculades amb les seves propostes i que lamenten absolutament la lentitud d'aquest procés per consolidar el sistema. Estem d'acord amb el tema de les boies buides, però tornem a lo mateix. Es va aprovar tot el que vàrem aconseguir acordar amb el govern balear, que torno a dir que té l'última paraula per molt de conveni que hi hagi entre el Consell i el govern balear. I després un altre tema que també s'ha comentat, que és el tema de les rampes, i que també ho han comentat els usuaris. La rampa d'Escopina no es pot usar per el seu mal estat, que també havia d'estar ja arreglada, com varen dir a les eleccions, i també es va deixar preparat un projecte per construir una rampa a Rocavella que tampoc s'ha començat. Evidentment, l'associació, i així ho diu la nota de premsa, ha aplaudit la iniciativa anunciada pel Consell de la construcció de rampa a l'exterior, i així ens hagués agradat fer-ho també a nosaltres, però si el govern només et permet fer aquesta rampa a l'exterior, doncs almenys varen fer el que se'ns possibilitava en aquell moment. Esperem que la petició que fa ara el Consell tingui més èxit i efectivament es pugui fer una rampa a l'interior, que també ho consideram important. El que creiem és que s'ha de treballar de manera eficient d'ara cap endavant per aconseguir també incorporar i fer complir el que existeix i després poder fer les modificacions per millorar el sistema de cara als usuaris.
Antonio Jesús Sanz, que ens havies demanat paraula, endavant.
Sí, gràcies, Pepo. Bé, dir-li al senyor Córdoba que, òbviament, no hi ha un paper que digui estudi de capacitat de càrrega.
Home, gràcies.
Que és el que vol dir el senyor Córdoba. Jo li deixo parlar, ara m'agradaria parlar jo. No existeix aquest paper, exactament, document que digui estudi de capacitat de càrrega. És que el projecte del regulador... Ja incorpora un estudi tècnic dins del projecte en el qual s'estudia on els fondejos no afecten a les espècies protegides estan després i quants de fondejos amb el borneig i on poden estar. Aquest projecte ja ho incorpora. A lo millor vostè el que vol dir és no existeix aquest paper. Possiblement, segurament, ningú li pot dir que existeix. Perquè existeix un informe tècnic, que és el projecte en si mateix de regulació d'estat d'espais, el qual ja quantifica, perquè diu exactament quantes barques hi caben sense afectar a la flora i fauna de l'estat d'espais. Que és el que fa falta en un estudi de capacitat de càrrega. És que crec que aquesta fal·làcia de dir coses que no hi han quan ja estan, és important que quedi clara per la ciutadania, perquè vostè és molt hàbil amb el llenguatge per tal de dir coses que no hi ha quan sí que estan fetes. Després, molt content de tot el que ha portat l'associació d'usuaris, perquè és el mateix que demanen des del PSOE. Que s'acabi el projecte de regulació, que el van deixar amb una normativa aprovada inicialment perquè es pogués anar més endavant. Ara mateix fa 5 anys que aquesta normativa està aprovada, el govern de la Unió du més de 2 anys i mig i encara no ho ha fet. El senyor Córdoba ara mateix li estava tirant pedres a l'actual consellera, Ana Verònica, la senyora Verònica, l'estudica amb ell, a veure qui governen. Ha estat en primer lloc el president Córdoba quan era president i ara el president Portas, i la consellera Castelló ha estat tot aquest temps. Llavors, la ciutadania no es mereix aquesta lluita, es mereix que s'aprovi finalment el projecte que ja està ben gestit, que se'ls va deixar gest, que no s'han fet canvis perquè primer s'ha d'aprovar definitivament i després, si fa falta fer algun canvi i es pot fer, s'haurà de fer. Òbviament, s'ha de tenir el consens de la ciutadania, que ja no... i la ciutadania, òbviament, representada també pels partits polítics, però s'ha de tenir consens per fer canvis. Però s'ha de poder canviar una cosa que estigui aprovada definitivament. El que s'ha de fer ara és fer tota la tasca en acabar el projecte, i una vegada estigui acabat, ja podem parlar de fer canvis. Però és molt important aquesta qüestió. I, senyor Córdoba, vostè vol dir estudis de capacitat de càrrega sí que es van fer del litoral, de fora del... S'havia fet un prepar de govern de Cies Balears anterior, de tot el litoral de Formentera exterior. Però des d'estan després, com a zona de fondeig regulat, per poder regular-ho, es va quantificar per part dels tècnics del govern balear. Llavors, és injust que vostè menyspreï el treball dels tècnics del govern balear, on que no està fet un treball que sí està fet i és amb el qual se va poder acabar aquest projecte.
Molt bé. Paco, encara hi ets aquí?
Paco? Sí.
Escolta'm,
t'hem
d'acomiadar, si vols fer un darrer comentari telegràfic.
Sí, bé, no. Bàsicament, després d'escoltar el que estic escoltant de representant dels quatre partits polítics que hi ha aquí, en Llorenç és independent, però bueno, l'entendrem com a partit polític. Jo el que sí demanc, jo el que sí que dic, és que ara no és el moment de fer retrets i dir el que s'ha fet bé o el que s'ha fet malament, sinó de buscar una solució entre tots, i una solució consensuada. Nosaltres, des de l'associació, no tindríem ningú inconvenient, al contrari, ho demanen públicament, de mantenir una reunió amb tots els membres de l'equip de govern de l'oposició del Consell per discutir la problemàtica de l'estany. La problemàtica de l'estany afecta a moltíssima gent, i l'estany es té que seguir protegint, ho tenim claríssim. Per tant, repeteix, anem a buscar solucions conjuntes, anem a buscar consens. Si hi ha consens entre tots els membres del Consell Insular, que recordem que són els representants de tots els ciutadans d'aquesta illa, podem buscar una solució.
Paco Mayans, de l'Associació d'Usuaris Recreatius de l'Estany d'Espeix, moltes gràcies de veritat per participar, per escoltar i per dir la teva.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, consellera, endavant.
Bueno, gràcies. No, jo només vull dir que el reglament està aprovat de forma inicial des del 8 de març del 2022. En el seu principi té una frase en essa que diu que és d'aplicació des de l'endemà que s'ha aprovat. És per aquest reglament aprovat de forma inicial que en conseqüència hi ha un llistat provisional, que són aquelles embarcacions que estan autoritzades. Jo fa temps que dic aquestes paraules, que repeteix qui insisteix que les embarcacions que poden estar a l'estany des del 2022 cap aquí són aquelles 287 o 85, encara me balla el número, que estan autoritzades, 285, no? Són 207 boies i 78 en pantalà. 285.
207 en boies i la resta.
Sí, i 78 en pantalà. Són les embarcacions que poden estar autoritzades. Aquest estiu hem estat fent feina durant moltes setmanes revisant totes aquelles embarcacions que estaven amb ancles pròpies, amb ancoratges propis, que no estaven autoritzats. Com ja hem dit, es van aixecar 168 actes d'inspecció, de les quals a dia d'avui tenim 79 expedients sancionadors. Vàrem demanar informació a Capitania Marítima, que mos falta de determinades embarcacions, per poder acabar de tramitar aquells expedients que mos queden pendents. Va haver embarcacions que van anar-se'n abans de que es traduís aquell acte d'inspecció en una sanció. Han fet una passa cap a el control, cap a la revisió, i el que sí, pues, les pròximes setmanes i mesos, fer feina intensa per acabar de tancar el cercle, com deia abans, revisar tots els autoritzats, modificacions que pugui haver hagut, acabar de revisar peticions que se mos han fet i les al·legacions en el reglament. I com deia en Paco Mayans, mos han traslladat diversos escrits, diverses peticions. Diu que no tenen resposta, no tenen resposta per escrit, però sí mos hem reunit amb ells, que crec que això sí que ho ha dit ell. No els hem donat una resposta per escrit, però els hem donat una resposta verbal, o hem estat comentant amb ells quines coses sí podien ser possibles, quines coses no sabíem cert i segur si sí o si no, que tot estaria revisat. Són coses que s'han estat dient aquí entre tots per part d'ell, o potser el senyor Córdoba, senyora Ferrer, ho ha estat comentant. I bueno, que la feina s'ha posada en funcionament també és laboriosa i és complexa, i una vegada també tot funcionant, el control també tindrà el seu, serà complicat.
Moltíssimes gràcies a tots quatre per participar en aquesta primera tribuna oberta del 2026. Ens queden dos minutets.